Així deves viu la dolce vita, el somni de tots dos. Ballem plegats a la dolce vita, el ritme que volem. T'estimo com a la dolce vita, qui vol tenir algú més. És l'últim cop que junts veiem aquests estels. És l'últim cop, abans que això s'acabi, digue'm que no vols marxar, que vols agafar-me les mans. Fàcil que és a la dolce vita poder esborrar les pors. Som tan petita la dolce vita perquè és com jugar un joc. I ara estic sola la dolce vita, no m'has pogut trucar. T'estimo com a la dolce vita, vol tenir algú més. És l'últim cop que junts veiem aquests estels. És l'últim cop, abans que això s'acabi, digue'm que no vols marxar, que vols agafar-me les mans. És l'últim cop que junts veiem.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Fórmula Estel. L'hora del consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum.
Un minut ara, justament, que passa de 9:45 del matí, tot i que a Catalunya la majoria de comerços doncs segueixen fent rebaixes en els períodes tradicionals. És cert que alguns establiments s'han avançat i ja ofereixen descomptes des de fa dies. Per això, volem parlar avui amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià, de les rebaixes i de tots els aspectes que hem de tenir en compte com a consumidors quan comprem productes a preus rebaixats. Què tal? Benvingut. Molt bon dia, senyor Malià.
Molt bon dia.
Ben trobat. Gràcies. Tenim nova legislació per al tema de rebaixes, no? Podem dir que s'acaben, no?, aquests períodes tradicionals que tots doncs recordem i tenim en ment, no?, de les rebaixes?
Bé, la llei la tenim a punt. Encara no està definitivament aprovada, però se suposa que sí, que s'aprovarà, i el que diu el projecte de llei, o diguem que elimina l'obligatorietat de fer els dos períodes de rebaixes que tradicionalment es venen fent, l'estiu i l'hivern, en unes dates determinades, i dona, doncs, o deixa en mans dels comerciants el moment en què volen dur a terme, no? De tota manera, la llei segueix recomanant fer-les en aquestes temporades habituals, que són, els períodes són els mateixos, les d'hivern del 7 de gener, a partir del 7 de gener, i a l'estiu a partir de l'1 de juliol, és a dir, seria des d'aquest dissabte vinent, que començarien les rebaixes. I, evidentment, el que sí que la llei continua fent és regular les condicions amb les que s'han de fer aquestes rebaixes.
Això sí que la llei continua regulant-ho,
sí.
No...
Sí, 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 sí.
No són els comerciants els que diran, bueno, aquestes són les regles que s'han de seguir?
No, les regles són les mateixes.
Bàsiques.
El que és veritat, com també heu dit a l'encapçalament, és que, clar, hi ha, i això no d'ara, sinó que jo diria en els últims anys, que ja hi ha molts establiments, grans, petits, mitjans, que fan descomptes tot l'any, que ofereixen descomptes en els seus clients tot l'any. I, per tant, doncs, per aquest motiu també doncs, sembla més raonable que el tema aquest, pel que fa a les dates, es liberalitzi, en el sentit de que bueno, hi hagi aquesta llibertat per fer les rebaixes quan es vulgui, sempre i quan es facin amb les condicions que s'han de fer i s'informi bé als consumidors de...
d'aquestes regles, no?
I de les rebaixes, dels descomptes, que estem parlant de productes que abans estaven en un altre preu i ara s'ofereixen un preu més rebaixat, etc.
Li sembla, senyor Malià, si entrem en matèria i repassem quines són aquestes condicions que s'han de donar perquè una venda doncs, es consideri això, de rebaixes?
Bé, doncs una de les condicions és que quan aquests establiments, quan els establiments comercials ofereixen els seus productes amb preu més rebaixat, aquests productes han de ser dels seus propis estocs. O sigui, els mateixos productes que han tingut a la venda en el període immediatament anterior a la rebaixa que estan oferint, però, evidentment, a un preu inferior al que tenien abans d'aquest període, no? I, per tant, diguem, en sentit contrari, no serien vendes en rebaixes, la venda de productes que no hagin estat exposats en els mesos anteriors a les rebaixes al preu normal, o, una altra cosa també molt important, la venda de productes deteriorats o adquirits expressament per ser venuts a preu inferior, com serien els saldos. Això no tindria consideració de rebaixa.
Un cop aclarit això, quins consells ens donaríeu des de l'agència perquè els consumidors doncs, gaudim de les rebaixes d'una manera responsable?
Bueno,
aquí... En bona part, suposo que un propi consumidor també s'ha de regular ell mateix, no?
Sí, sí, sí. Sempre hem dit que tenim molts drets com a consumidors, però també tenim alguna obligació, no? I en aquest cas hi ha alguns consells que serveixen tant per període de rebaixes com per no.
Sempre, eh?
Però és important de recordar-los. Per exemple, el tema de comparar preus. Potser en època de rebaixes encara més, no? Perquè a vegades les rebaixes també és un reclam, no? Un reclam que els comerciants fan cap als consumidors.
Sí.
I a vegades es pot semblar molt llaminer o molt atractiva la rebaixa, però, bueno, està bé que comparem, no?, aquell mateix producte amb algun altre establiment, a veure si realment és tan llaminera o no. Aquesta rebaixa. També és important recordar que la rebaixa, no, o sigui, en període de rebaixes, o sigui, un establiment pot fer rebaixes, però no necessàriament tots els productes han d'estar rebaixats. Però, això sí, s'ha de separar i informar molt clarament. Això també és una qüestió important i que a vegades això també porta alguna reclamació, perquè a vegades amb algun establiment, doncs els establiments diuen, doncs, jo què sé, un determinat prestatge o un penjador o no sé què, diu tots aquests al 50%. I després resulta que remenes per allà aquell prestatge i et trobes que n'hi ha algun que no. Doncs això no es pot fer.
Val.
Perquè si el comerciant ens està indicant doncs, que en aquell prestatge o en aquella zona o tal, doncs, hi ha un cartell que diu que tots aquells productes estan al 50%, doncs allò ho ha de respectar. No? També és important, perquè ho dèiem abans, que els productes han de tenir la mateixa qualitat i la mateixa garantia que tinguin en el període normal, no de rebaixa. És important també, si de cas després ho podem comentar més a detall, que ens informem si hi ha la possibilitat de fer canvis. Com sempre també, aquesta és una recomanació que donem sempre, conservem els justificants de la compra, els tiquets, les factures. I després també el tema de la publicitat, que també és molt important, o especialment important, ho és sempre, però amb les rebaixes ho és molt, perquè a vegades, o moltes vegades, molt sovint diria jo, amb les rebaixes, prèviament, nosaltres ens hem fixat en un preu perquè ho hem vist en un catàleg. Amb un catàleg d'una gran superfície o d'una cadena, etc. I aquell preu que s'està anunciant amb aquell catàleg, l'anunciant l'ha de complir. És a dir, no pot ser que després, quan arribem a l'establiment, ens diguin, allò era una promoció que havíem fet o tal. No, escolti'm, això està anunciat en el catàleg i la publicitat s'ha de complir.
Parlem ara de tot seguit d'aquesta picaresca, no?, que pot portar les rebaixes. Recordem als nostres oients que esteu escoltant l'Hora del Consumidor aquí a Ràdio Estel. Estem parlant dels drets i deures dels consumidors en les vendes en rebaixes i ho fem amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Si els consumidors, senyor Malià, doncs això, detecten algun tipus de picaresca pel que fa als preus dels productes rebaixats, podem denunciar-ho?
Evidentment. És a dir, si per exemple, el cas que he comentat abans, no?, que veiem doncs, que amb uns productes que ens sembla, per la informació que dona el comerciant, que haurien d'estar rebaixats, doncs no ho estan, doncs evidentment podem denunciar-ho a la mateixa Agència Catalana del Consum o també a la Direcció General de Comerç.
Un altre dubte habitual que ens sol passar en rebaixes és que els establiments, no sé si als nostres oients els hi haurà passat, estan obligats a acceptar-nos el pagament de targeta de crèdit i estan obligats en tots els casos, senyor Malià?
A veure, diguem que legalment, d'acord amb la llei, el que és el mitjà de pagament que s'ha d'acceptar sempre és el pagament en efectiu. Aquest és indubtable. Perquè és així i així està regulat. El pagament en targetes pot ser que no s'accepti, però jo diria que en l'actualitat és molt poc freqüent. La majoria d'establiments accepten el pagament en targetes. Mm. I respecte a això és important recordar que això havia passat, jo diria que ara això no està passant, en els últims anys això no està passant, però és important recordar-ho, que el que no es pot fer és cap excepció. És a dir, el que no es poden dir és que amb rebaixes no es pot pagar amb targeta si l'establiment habitualment els accepta, els pagaments amb targeta. Això no es pot fer.
Uh-huh. Es pot marcar un import mínim per això, per pagar amb targeta?
Es pot fer, però s'ha d'informar clarament i ha de ser un import mínim raonable. És a dir, això són coses que no estan regulades en detall, perquè, evidentment, la casuística i el tipus d'establiment comercial que tenim en el nostre mercat és molt gran, no? Però aquesta quantitat mínima que ens poden acceptar, a partir de la qual ens poden acceptar el pagament amb targeta, doncs ha de ser raonable. És a dir, no ens poden posar un preu mínim molt alt, en funció dels productes que hi ha en aquell establiment, perquè aleshores això no tindria massa sentit, no? I, escolti, vostè accepta el pagament en targeta, però me l'està limitant molt, no?
Clar.
I, per tant, si hi ha algun dubte també en relació a això, si alguna persona es troba amb un dubte respecte a això o considera que li estan limitant molt el pagament en targeta, pot presentar una reclamació i, es pot estudiar el cas.
Però és el propi comerciant que té, la llibertat per fixar aquest import mínim.
Sí, pot fixar-lo, però la llibertat està limitada o restringida pel que estic dient. Va. És a dir, la limitació ha de ser raonable.
Raonable, i ha d'estar ben anunciada.
El que no pot ser és, no ho sé, és que és difícil de posar exemples, no?, però
un forn de pa, per exemple.
Clar, un forn de pa no pot posar una limitació de 20 euros mínima.
Però s'hauries d'emportar.
Perquè, clar, aleshores no podràs comprar res.
Convides a esmorzar a tots, clar. No? Sí, sí.
I aquest és un bon exemple pel que estem dient, no?
Un altre dubte que se'ns pot plantejar en època de rebaixes, Nosaltres sí. Ens avancem i aquí a l'Hora del Consumidor volem tractar aquest tema perquè, a veure, podem canviar o retornar un producte de rebaixes? Sempre ens queda aquest dubte,
Bé, aquí s'aplica la regla general, És a dir, tornem al tema, les vendes en rebaixes s'apliquen les normes generals. De consum i tenim els mateixos drets que en altres períodes. I, per tant, el canvi o retorn d'un producte, si el producte està correcte, està en bon estat, no hi ha cap obligació de canviar-lo. El comerciant no té cap obligació de canviar-lo. I això, tinguem-ho molt present. Si hem comprat un producte que està bé, una altra cosa és que després no ens agradi. O que després descobrim que, ostres, no és exactament allò que volíem. Però si el producte està bé, no hi ha cap obligació de canviar-lo. Per això és important, i ho hem recordat, que quan, una de les coses que hem de fer prèviament és informar-nos si l'establiment els accepta els canvis, perquè sí que hi ha molts establiments que ofereixen aquesta possibilitat de tornar el producte, tant amb rebaixes com fora de rebaixes. Val?
Què passa amb el tema de les vendes a distància, senyor Melià, amb aquests canvis
sí,
i devolucions?
Bé, el cas de les vendes a distància té un règim també legal diferent, eh? Les vendes, diguem, presencials... En el...
Perquè també hi ha rebaixes, no?, amb aquestes vendes a distància.
De fet, a les vendes a distància, en les vendes per internet, hi ha promocions permanentment. Hi ha portals que sempre estan oferint descomptes, etcètera, no? En les vendes a distància hi ha el que es coneix com el dret de desistiment. De fet, és un dret que tenim tots els consumidors europeus perquè és un dret reconegut a la Directiva dels Drets dels Consumidors. Per tant, és una norma d'àmbit europeu. I el que estableix és que en les vendes a distància els consumidors tenim 14 dies per desistir del nostre contracte. És a dir, sense cap mena d'explicació ni de penalització. I aquí sí que fins i tot no hi juga el tema de la garantia. És a dir, encara que el producte estigui correcte, en les vendes a distància tenim dret, en els 14 dies immediatament següents a la contractació, podem desistir i tornar el producte, sense cap penalització.
Senyor Melià, i si definitivament el producte ha rebaixat algun defecte, què cal fer en aquest cas, si ens trobem en aquesta situació?
Aquí tornem al mateix. Es juguen les mateixes regles que juguen en els períodes normals. Uh-huh. Val? I, per tant, és el venedor el que respon dels defectes del producte que sigui. Uh-huh. I l'opció, com a consumidors, el dret que tenim és optar entre la reparació del producte o la substitució, llevat que alguna d'aquestes opcions sigui o bé impossible o bé d'uns costos molt desproporcionats pel venedor. Això és el que diu exactament la norma. Això a vegades és difícil de determinar,
no?
Exactament, però és el que diu la norma. Però, en tot cas, si el producte és defectuós, ens hem d'adreçar a l'establiment on l'hem adquirit i el venedor ha de respondre. I si no respon, hem de presentar la corresponent reclamació, etc.
Us recordem que estem aquí a l'Hora del Consumidor, parlant dels drets i deures dels consumidors en les vendes en rebaixes. I ara el que fem amb el senyor Melià és recordar també quin seria el procediment per reclamar davant de qualsevol problema amb una compra o una contractació, que és un dret nostre que tenim, senyor Melià.
El procediment, també aquí recordem-ho, és el mateix tant per períodes de rebaixes com els períodes normals, i el que hem de fer amb qualsevol problema que tinguem o qualsevol qüestió que tinguem en relació amb l'adquisició del producte o del servei que haguem fet és adreçar-nos a l'establiment. Ens hem d'adreçar a l'establiment i presentar la reclamació per la qüestió que sigui. A l'establiment, el comerciant té un termini d'un mes per respondre a aquesta reclamació. Recordem que l'obligació és per respondre, no per, evidentment, per donar-nos la raó. El que ha de fer és respondre. Si la resposta dintre d'aquest termini no ens és satisfactòria o, en el pitjor dels casos, no tenim resposta dintre d'aquest mes, aleshores doncs, ens podem adreçar a un organisme públic de consum, a una associació de consumidors, perquè intenti la mediació. Bé, aquí potser caldria matisar que en el cas que no ens donin resposta en el termini d'un mes, aquí estaríem davant d'un incompliment, perquè és una obligació legal, i, de fet, podríem denunciar-ho directament a l'Agència Catalana del Consum, perquè, doncs, lògicament, l'Agència Catalana del Consum adopti les mesures perquè això no torni a passar en aquest establiment. Uh-huh. I que li recordi a l'establiment que té una obligació legal de respondre les reclamacions que li presentin els seus clients.
Per tant, el primer pas seria, per part del consumidor, demanar aquest full de queixa, no?, aquesta reclamació.
Sí, recordem també que és una obligació que tots els establiments han de disposar de fulls de reclamació, queixa i denúncia a disposició dels seus clients.
Per tant, podem dir que comprar en establiments també adherits al sistema arbitral de consum, que sempre parlem aquí, és una garantia per als consumidors, eh? Això també hem d'estar ben a l'aguait, no, senyor Maria?
Evidentment, l'adhesió al sistema arbitral de consum per part d'un establiment, que recordem que és un sistema voluntari, per tant, no hi ha cap obligació d'adherir-s'hi, però l'establiment que ho fa voluntàriament està donant un missatge als seus clients, a les persones que s'adrecin al seu establiment a comprar productes o serveis, doncs està donant un missatge de confiança que la persona, el titular d'aquell establiment, doncs, en el cas que tingui qualsevol problema, qualsevol discrepància amb un client, sotmetrà o està disposada a sotmetre el cas a la Junta Arbitral de Consum i acceptar la decisió que es prengui. Per tant, és una
protecció, no?
Una protecció i un signe, un senyal, doncs, de confiança, doncs, envers els consumidors. És important recordar, en relació amb això, que, de fet, les dades el que ens diuen és que els establiments adherits al sistema arbitral a la pràctica tenen molt poca conflictivitat. Per tant, doncs, probablement perquè doncs, els establiments i els titulars d'aquests establiments, si adhereixen, són persones perquè ja estan conscienciades i perquè estan disposades a complir en tot moment amb totes les seves obligacions i a respectar tots els drets dels consumidors. Però les dades ens diuen això. Sí, sí.
Si parlem de dades, senyor Malé, ja per acabar, els hi arriben moltes queixes en matèria de rebaixes a l'Agència Catalana del Consum?
La veritat és que en els últims temps no. Potser en altres èpoques sí que n'hi havien hagut, però darrerament no. Probablement també pel fet que, com també hem comentat, en els últims anys les rebaixes, els descomptes, les promocions es van fent al llarg de tot l'any, no? I per tant, doncs, no ens trobem en que en el període de rebaixes hi hagi un augment significatiu de reclamacions en relació a altres períodes.
Per tant, ara, si nosaltres anem pel carrer, ja no ens hem d'estranyar això de veure rebaixes en un període que no sigui el tradicional, eh? Aquesta seria com la regla final per fer aquest recordatori, tot i que aquest projecte de llei el que marca és que es recomana, no?, a les botigues que es facin...
De fet, és un tema de conceptes, perquè el concepte rebaixa com a tal sí que s'està potser deixant per aquests períodes, però la resta de l'any veiem altres conceptes
descomptes,
com descomptes,
promocions,
sí, ofertes, etc.
Senyor Malia, sots director de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja saben els consumidors, els oients, que per més informació teniu quatre vies. webconsum.gencat.cat, pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, compte de Twitter, que és @consumcat, o bé l'aplicació de mòbil InfoConsum, que us la podeu baixar des del vostre dispositiu mòbil, si sou de Google Play o de l'App Store. Moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem a la Fórmula Estel i ara ens posarem al dia, en el punt de les 10, amb les notícies que ens les porta el Borja de Maria.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.